Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Són 3 els morts de l'atac que hi ha hagut aquest matí, poc abans de les 11, a la ciutat holandesa d'Utrecht. La policia i també l'exèrcit busquen els sospitós de l'atac. Fins i tot han arribat a encerclar un edifici on se sospita que hi ha amagat el presumpte autor del tiroteig. Es treballa sobre la hipòtesi de l'atemptat terrorista, però no se'n descarten altres. Des de la policia holandesa es demana la màxima col·laboració ciutadana. També us expliquem que es dona 24 hores des de la Junta Electoral a Quim Torra per retirar el llaç groc de la Generalitat. En l'acord que s'ha pres avui, la Junta avisa el president de la Generalitat de les responsabilitats penals, diu, en què podria incórrer si persisteix en la desobediència. És un acord que assenyala que les banderes estelades simbolitzen les aspiracions d'una part de la societat catalana, però no de tota. Segons la Junta, es tracta d'un símbol legítim que es poden utilitzar des de les formacions polítiques en la seva propaganda electoral, però que almenys en períodes electorals no poden fer servir els poders públics, ja que aquests han de mantenir, diu, una rigorosa neutralitat política. També és notícia a aquesta hora la previsió del judici que es reprèn demà, després que avui no ha estat finalment declarat hàbil. Hi haurà la presència de guàrdies civils durant els propers dies i després que l'últim que va declarar va ser Josep Lluís Trapero, hi haurà els primers testimonis policials en l'interrogatori. I acabem recordant que avui es fa una nova sessió de l'actualitat cultural i religiosa del mes a la Fundació Joan Maragall amb Teresa Bermudet de Càritas.
Bon dia tingueu, però no us haureu aixecat ràpid, amb presses i amb poc temps per vosaltres, oi? I no anireu corrents als llocs amb l'ai al cor, neguitosos pel trànsit o esclaus del temps, oi? Si aquest és el vostre cas, proveu això, només un dia. Desperteu-vos, respireu profundament, preneu una dutxa conscient i visualitzeu quin dia voleu que us esperi per endavant. Preneu una postura corporal idònia per asseure-us. Somrieu, escolteu al vostre voltant, no el jutgeu, només l'escolteu. Camineu sense presses i sense rellotge ni mirant el mòbil. Respireu, mengeu sense presses i assentats, res de menjar drets. Somrieu, el cicle s'està tancant. Apreneu a tancar el dia agraint el que heu viscut i no esperant el que voldríeu que passés. Bon dia tinguin!
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Atenció! Aquest és un missatge per tots els oients. La Ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també avui del Toni Huguet a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui analitzem la matança que va provocar divendres passat mig centenar de víctimes mortals a Nova Zelanda en un crim comès contra dues mesquites d'aquest país. Un fet terrible que destapa un extremisme preocupant. Més violència sobre violència atribuïda, en aquest cas, a l'extrema dreta. El context i les conseqüències de la radicalització són una realitat arreu del món que no té fronteres ni ideologia, de nacionalitat ni religió. Sembla que algunes de les víctimes mortals són immigrants o refugiats que s'havien beneficiat d'un asil concedit pel país oceànic. La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, destacava el mateix divendres que la massacre es va produir en un lloc on la gent hauria d'haver estat expressant lliurement la seva llibertat religiosa, on s'haurien d'haver trobat en un entorn segur, però això, malauradament, no ha estat així. Avui, la mateixa primera ministra ha confirmat un acord nacional per controlar la tinença d'armes. Només aquesta petita reflexió, la de divendres i la d'avui, ja ho diu tot sobre un crim que no té res a veure amb cap ideologia civilitzada o democràtica ni amb cap creença religiosa. La dirigent del país, de Nova Zelanda, deia que no hi ha lloc per a un acte tan extrem de violència i que les víctimes han de saber que Nova Zelanda és casa seva. Aquesta frase també hauria de servir per a tots els països del món.
El mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
I ens acompanyen per parlar d'aquesta matança, com també, malauradament, per referir-nos a la matança que hi ha hagut aquest matí a Utrecht, a Holanda, on han mort com a mínim 3 persones en el que tot apunta que podria ser també un atemptat terrorista. Parlem d'aquest terror sense fronteres amb el politòleg, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Jorge Martínez. Anava jo al revés. Xavier Torrents, bona tarda.
Bona tarda. Ja m'has batejat d'una altra manera, però no hi ha problema.
I ara sí, el professor de la Universitat... Tots no són professors, eh? El professor de la Universitat de Batoliva, Jorge Martínez Lucena, ara sí, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per la correcció, perquè era evident que no podíem presentar-los al revés, eh? Avui que són 2, que ja és suficient, però que no són més, era més difícil equivocar-se, disculpin. Bé, avui parlem d'aquest tema i d'aquesta matança de Nova Zelanda. Si els sembla, comentem quina sensació tenen del que és aquest extremisme d'ultradreta, que és la pitjor cara, sens dubte, d'aquest missatge que ja ens sembla prou radical, no? De vegades de xenofòbia, d'antiimmigració.
Sí. Primer, constatar una cosa que a vegades no ens adonem, que és que tots els extremismes violents o extremismes ideològics que inciten a la violència o la legitimen tenen un mínim comú denominador. Tots van en contra d'alguns col·lectius d'humans, o gairebé tots, diguem-ne, i el que canvien és quins són els col·lectius als quals posen, diguem-ne, la mirada per posar el tret, mai millor dit, malauradament. Llavors, l'extrema dreta, en aquest cas, doncs, té una sèrie de prejudicis, diguem-ne, inherents com a ideologia, doncs, que és, per exemple, la xenofòbia, com bé has esmentat, Ignasi, concretament, en aquest cas, la islamofòbia, és a dir, el prejudici contra les persones de religió, cultura o ascendència musulmana, també la misogínia o el masclisme, diguem-ne, ferotge.
Sí, l'odi a les dones, directament.
Sí, sí, sí. Era per l'antisemitisme és una altra característica habitual doncs, de l'extrema dreta, també l'homofòbia i altres característiques, no? I en aquest cas, concretament, i a més en un document escrit de 70 planes pel propi autor que va perpetrar aquest atemptat terrorista, ell esmentava expressament això, no? És a dir, ell destriava punt per punt aquesta islamofòbia. Si anéssim a l'atemptat d'aquest matí a Utrecht, a Holanda, en el qual hi ha d'entrada 3 morts i possiblement algun més dels ferits greus, doncs en aquest cas hi ha dubte si és un atemptat, que jo sí que qualifico de terrorista i qualifico d'islamista radical, però si és un atemptat dels habituals o és, diguem-ne, a l'entremig d'una altra qüestió, que és el tema de violència de gènere. Però va passar una cosa semblant quan va haver l'atemptat a la comissaria de Cornellà, que part de la gent, com no experta, va creure que jo no era un atemptat islamista radical, però ho era, per raons X que vam parlar, de fet, aquí al Mirador, amb tu mateix,
sí,
Ignasi,
sí, sí.
No?
Però, i amb els oients, evidentment.
Sí, torno a Nova Zelanda. Òbviament, sí. Hi ha un punt d'inflexió en el que seria la virulència dels atemptats d'extrema dreta. I amb això no estic dient que l'actual govern dels Estats Units ho sigui, perquè jo no mai ho qualificaria com a politòleg, però sí, des que Donald Trump ha entrat com a president dels Estats Units, s'han sentit més legitimats per, diguem-ne, portar a terme actes de violència. El que abans era un discurs d'odi, que a vegades no s'atrevia a convertir-se en un delicte d'odi, ara, diguem-ne, amb més diguem-ne, lleugeresa, traspassen aquesta frontera tènue i acaben convertir-se en un delicte d'odi. I recordem que, de fet, el que en aquell moment, quan va entrar a ser president Trump, era el seu cap de gabinet, era una persona que en aquests moments està reforçant l'extrema dreta europea, Steve Bannon.
O, si vol no dir la paraula legitimats, com a mínim se senten més esperonats a fer aquesta... Sí. Aplicar aquesta, si es pot dir, lògica, que no és cap lògica de l'atac terrorista. Sí. Senyor Martínez Lucena.
Sí, jo estic d'acord amb tot el que s'ha dit. Poder, diguem, matitzar una cosa, i és que a mi em sembla que tota aquesta violència, diguem... La de l'extrema dreta, que hem tingut un exemple en aquest atemptat, és simplement una de les possibilitats. O sigui, jo crec que a nivell social hi ha una violència que és encara més profunda i que consisteix en una cosa molt senzilla, i és que, diguem, hi ha por respecte a l'altre, al desconegut. No? I això, diguem, té expressions que són d'extrema dreta i d'expressions... d'altres tipus. O sigui, no ho sé, però el que ha passat aquest cap de setmana amb els armilles grogues, no?
Allà
a França, que no són extrema dreta, no? Però han fet actes
violents,
no? No sé, cadascú hem tingut el tema dels menes, que segurament, aquí a Castelldefels, que segurament algú podria... titllar-los d'extrema dreta. Però em sembla que ha estat una cosa com molt més espontània i popular, per dir-ho d'alguna manera, no? Diguem com s'ha apel·lat a un sentiment que és dels pitjors, no? Dins de l'humà, no?
Sembla que aquesta violència extremista d'ultradreta, que malauradament surt també, no respon a una xarxa més o menys organitzada a nivell internacional, sinó que surt una mica per brots. Recordem la terrible matança d'Utoya a Noruega, ara fa uns anys, a l'estiu. Un home sol va matar persones immigrants, ara no recordo les víctimes, però va ser un crim terrible que va commocionar Noruega.
Sí, el que passa que no haurien de veure... Per exemple, quan
hi ha un concepte... Tot és terrorisme,
sí,
això sens dubte.
El concepte acadèmic de terrorisme individual, nosaltres defugim a vegades del concepte llop solitari, perquè, de fet, els terroristes individuals vol dir que cometen l'acte individualment, però no vol dir que estiguin aïllats. Pensem que en el món avui en dia de les xarxes socials no estan aïllats del que acaba sent allò que els motiva. Aquestes són aquestes idees que els mobilitzen.
Poden actuar sols, però sols no tenen la iniciativa.
La prova són els noms que tenia apuntats, que eren d'arreu del món, no? A la seva arma, no?
Creix un neonazi...
Espanyol.
Sí, sí.
El que va cometre la matança a Nova Zelanda.
Exacte, sí.
Bé, avui, sobretot, parlem de la matança de Nova Zelanda, que ha provocat una reacció de condemna internacional que, sens dubte, nosaltres des de Ràdio Estel volem fer nostra. Alguns analistes, i avui recomanem un article, per exemple, d'Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el diari La Vanguardia, on situa els dos pols, no?, aquesta terrible perversió i l'esperit d'aquest document que el papa Francesc signava recentment amb l'imam de l'Azhar, és a dir, aquesta entesa entre cristianisme i islam que vol acabar amb tots els actes terroristes i tota violència, vingui d'on vingui, eh? De l'extrema dreta, d'un islam malentès, d'un grup terrorista, el que sigui. No? És una mica el presentar el bé i el mal, no? Si em permeten dir-ho així.
Sí, i ara el papa, a final de març, em sembla que torna al Marroc.
Efectivament, un altre país de majoria musulmana.
Un altre país de majoria musulmana. I diguem que ella està repetint una i altra vegada el problema de la guerra mundial encoberta que tenim, no? I de situacions, diguem, en què l'odi és el que mana.
Guerra, no?, mundial a trossos, diu,
sí,
a vegades,
sí,
el papa. Sí,
a trossos.
Sí, sí.
Sí, sí, realment jo crec que és que aquest papa posa el dit a la nafra, no?, del problema que jo estava assenyalant abans. O sigui, que és un problema, diguem, de base antropològica, no?, el que estem vivint, i que té expressions a l'extrema dreta, no?, mundialment, diguem, reconeguda i global, no?, en internet la fa molt connectada i global. Però, diguem, que també té altres expressions molt més senzilles, com la porofòbia, no?, coses que,
sí, sí,
que hem vist, no?, o sigui,
el rebuig als pobres.
El rebuig als pobres, que l'estem visquent persones, diguem, que vivim normalment als nostres carrers, no?, i que la gent, diguem, en una situació molesta, diguem, genera moviments de rebuig que poder, en un principi, no són morts, no?, però que al final de la cadena, sumats en una cultura, segurament sí que generen molta mort.
Mm-hmm. Bé, algun comentari més de l'impacte que ha tingut aquest crim a Nova Zelanda? L'agressor està detingut, l'agressor respondrà davant de la justícia. Evidentment, la solidaritat amb les víctimes és necessària, amb els ferits i amb els familiars dels morts, perquè això sí que provoca ferides molt. Que trigaran molts anys a guarir-se, no?
Sí, jo vull posar una nota d'esperança, òbviament, dins de la catastròfica, diguem, la situació que es va produir a Nova Zelanda, que és, en aquest cas, ja m'agradaria veure a mi, a Catalunya, a Espanya, als polítics de tots els colors, l'actitud que ha tingut la primera ministra neozelandesa. I una cosa és acceptar que la societat ha ocorregut una cosa tràgica, una cosa que malauradament no s'ha pogut evitar, per tant, ha fet coses en polítiques públiques, perquè les polítiques públiques intentarien evitar les morts, intentarien, diguem-ne, doncs, que continuessin la vida d'aquestes quarantena de persones que van ser assassinades, però és, ha hagut aquest problema. Nova Zelanda passa una cosa semblant a Noruega o als Estats Units amb el tema de les armes, però ha dit d'immediat, doncs ara cal canviar.
O sigui, fins i tot un altre partit de la coalició, hem llegit, d'acord amb el sistema polític neozelandès, que estava a favor, ara ha rectificat. No és el soci majoritari del govern, però un partit neozelandès que estava a favor de la llibertat de portar armes, ara ha rectificat.
Sí, sí. I això és, caram, jo m'agradaria veure els polítics d'aquí sent així. I m'és igual el partit, que
és torno igual,
a dir,
sí.
M'és igual el partit, que estiguin en tots els partits gent que fa aquests canvis, que són, és reconèixer un error humà. Els humans cometem errors perquè justament nosaltres no som Déu, som humans i els errors no són perfectibles sempre, i aquesta perfectibilitat, diguem-ne, humana, és la que ha aplicat ella com a primera ministra, no? I això és el que hauríem de veure a casa nostra.
A més, va ser molt honesta, per això hem reproduït una part del que va dir divendres, és a dir, un país de llibertats on tothom pugui practicar el seu culte. Els musulmans a Nova Zelanda són l'1%, una minoria ínfima, però tenen el seu dret, se'ls hi reconeix el seu dret a practicar el seu culte a les mesquites, en divendres, que és el dia de pregària per als musulmans, i la primera ministra, doncs, confessava una mica aquesta feblesa amb un estat. Malauradament no ha estat així, però no volem que sigui així, no? Una mica reivindicava per persistir en aquesta llibertat, que és el valor humà que tots hem de compartir, certament, no? Aquí no hi ha ideologies.
I aquí va el que ens costa, i agafo l'argument que ara Jorge deia, que és de l'odi no acceptem a vegades que l'odi existeix i que l'odi és la causa. Poso un exemple en aquest cas, en general, i ho he copsat a les xarxes, doncs que sí que s'ha dit, doncs, és l'extrema dreta, la causa no està, diguem-ne, és aquesta ideologia política, és el prejudici de l'islamofòbia que tenia. Però fixem-nos, quan va haver l'atemptat del 17 d'agost a Barcelona, havia algunes persones, encara que sigui un sector militar, que deia, no, la culpa és d'Occident, del que fem a les guerres. No, 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 escolti, també la culpa és l'odi. I en aquest cas l'odi és antioccidental. Mm. O sigui, hi ha gent en l'islamisme radical, doncs, que és antioccidental, el que ells en diuen la lluita contra els creuats, i en l'extrema dreta la lluita en aquest cas és la seva violenta, és contra, doncs, la islamofòbia, i en l'extrema esquerra, dèiem, doncs, les armilles grogues, de fet, les enquestes diuen que una part està a l'extrema dreta i una altra a l'extrema esquerra, a part de ciutadans en general, però no acostumen a ser els violents. I en aquest cas, per exemple, el que van fer en aquest cas amb l'extrema esquerra amb antisemitisme contra el filòsof Alain Finkielkraut, no? És a dir, els extremismes el que fan és consolidar un tipus d'odi. El que passa és que el concreten amb col·lectius diferents, no? Sí. I la diferència està a veure quins són aquests col·lectius. Però hem d'agafar el toro... No sé si està ben dit en català, toro per les
banyes.
Sí,
sí. Eh? Sí.
Està acceptat. Diríem el brau per les banyes.
I llavors, veure en cada col·lectiu el que hem de fer, no? I és la forma de prevenir-ho. A mitjà i a llarg termini, els que creiem en l'educació, la cultura i la comunicació com una eina pedagògica de canvi. No?
Senyor Xavier Torrents, vostè ha parlat d'errors que es poden cometre en la seguretat d'un país, però, evidentment, l'error majúscul és el del qui té odi i mata, evidentment. Aquest és el culpable. Autèntic.
Sí, aquí jo no diria...
Aquí també s'han de separar les coses,
sí,
no?
Sí, aquí... No, jo expressament he utilitzat error perquè això és la responsabilitat, que jo ho diferencio de culpabilitat, que òbviament hi ha un únic culpable, que és el terrorista.
Està perfectament entès, sí, sí. També ho deia perquè de vegades el llenguatge ens traeix.
Sí, tot, sí,
encara
sí.
Que compartim un valor suprem, que és el dret a la vida, en aquest cas, a vegades podem no expressar-nos bé. No hi ha culpes de ningú en aquest cas. Sí, senyor
Martínez. Sí, no, jo estic d'acord en el que dius, però crec que és bo sobre que hi ha una responsabilitat, en certa manera, que és social. És a dir, que tots posem una mica en aquest odi.
La nostra petita llavor en aquest odi, encara que no siguem directament culpables.
Exacte. O sigui, el que ha passat generarà més odi, no? Perquè és un acte d'odi i s'ha de treballar amb les víctimes i els familiars de les víctimes, perquè realment, tu imagina't, aquests nens que han estat segurament rebuts a un país estranger, no? I que se'ls ha matat, els seus pares, a lo millor, potser per ser musulmans, no? O sigui, realment... És una cosa que convida a ser treballada, no? I que ara, diguem, li toca treballar-la a persones que no han estat implicades en l'atemptat, no? I que han de fer la seva feina, no?
Feina de seguretat col·lectiva, de servei públic a la política. Ens acompanyen avui en el col·loqui del mirador de l'actualitat el professor de la Universitat Abat Oliva, Jorge Martínez Lucena, i el professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Parlem de l'atemptat de Nova Zelanda. També dedicarem uns instants a comentar el que ha passat avui a Utrecht amb aquest suposadament terrorista, però en qualsevol cas aquest agressor que se l'està buscant en aquests moments i que ha matat almenys 3 persones en un tramvia d'Utrecht a Holanda. Parlem de vegades de la necessitat de ser coherents davant aquests crims, i és molt important perquè moltes vegades parlem de persecucions a una creença determinada, els cristians, que són segurament la religió més perseguida arreu del món. Però aquí, potser més enllà de les quantitats, és important practicar aquesta coherència, no? Que els qui denunciem la persecució dels cristians també denunciem la dels musulmans, la dels jueus, quan es produeixi, o la dels no creients, que també ha pogut existir en moments de la història. I, per tant, aquí aquesta coherència potser ens farà ser tots més germans un dia, encara que això provoqui odi. No sé com ho veuen. No sé si m'estic posant massa filosòfic. Què en pensen?
No, jo potser m'hi posaré una mica més, agafant el nom propi de Ràdio Estel. Doncs són els diferents estels que creen, doncs, l'univers, diguem-ne, no? I
cadascú... Gràcies, per aquest honor al nostre nom, eh?
Sí. Llavors, que quan obres la porta de filosofia, hi entrem tots, per dins.
No, i a més, és precisament per això, perquè el pensament comú de cristians, musulmans, no creients, en uns valors, en una ètica universal, aquí...
És que a vegades oblidem un concepte que és clau i substancial. Si tots som fills de Déu, tots som fills de Déu, no hi ha excepcions, no és que uns o altres, no?
Un dels principis de l'islam és precisament el Déu misericordiós, i això en són els cristians també, i a molts altres creients.
No, jo crec que moltes vegades a l'imaginari col·lectiu les religions estan, diguem, lligades o vinculades d'alguna manera a la idea d'ideologia, a la idea de que elimina el misteri, no? Perquè, en el fons, una religió és una relació amb el misteri, amb quelcom que està per desvetllar. És a dir, no, els religiosos, en principi, no són persones que ho saben tot, sinó que en relació amb l'altre, amb el diàleg, amb l'encontre amb altres cultures, no, poden trobar-se a si mateixos i descobrir una mica del que realment són. I jo crec que això està al cristianisme, evidentment, perquè el fundador va morir pels altres, no? Uh-huh. I crec que està realment en l'islam, tot i que hi ha interpretacions de cert tipus, no? que acaben en terrorisme. Però també al llarg de la història hi ha hagut, diguem, interpretacions, no? de la nostra religió que han acabat amb mort, no? I eren interpretacions equivocades, no?
Totes les creences busquem la veritat, en definitiva. El problema és quan ens creiem que la tenim de manera absoluta i els altres estan equivocats. Sí. Ho podem pensar, però en tot cas no és motiu mai per...
Sí, perquè el problema...
Per eliminar-los.
El problema mai està en els textos sagrats, sigui la Bíblia jueva, sigui la Bíblia cristiana, amb el Nou Testament, sigui l'Alcorà... El problema està en com una part dels humans interpreten aquests textos de forma fanàtica, portant-lo a l'extremisme violent. Per tant, el problema són els humans, no els textos sagrats com a tals, diguem-ne. No?
Queda clar. Avui, amics oients, com cada dia tenim una pregunta sobre la qual podeu respondre a radioestel.cat. Teniu temps fins demà, però sempre us animem a votar durant el programa, durant el mirador en directe, fins que sigui més o menys 3:45 de 7. La pregunta és sobre els atemptats de divendres a Nova Zelanda, i en tot cas, abans de comentar-vos aquesta pregunta sobre terrorisme, sí, ara sí, donem pas a la Guadalupe. Bona tarda. Quina és la pregunta d'avui?
Doncs la pregunta d'avui és si el terrorisme extremista, com el de divendres a Nova Zelanda, pot anar a més. Teniu tres respostes. La primera és que sí, perquè hi ha una preocupant radicalització contra els immigrants i contra l'islam. La segona és que sí, però encara som a temps d'eliminar-lo si hi ha col·laboració internacional. I la tercera, que no, perquè aquesta massacre, tot i ser terrible, és un fet aïllat.
Gràcies, Guadalupe. Podeu votar, amics oients, amb aquesta pregunta. De moment hi ha força igualtat en les respostes. Vostès què pensen? Aquest matí, per exemple, en el programa a primera hora, l'historiador Jordi Sardà es decantava més per la tercera, tot i que no li hem preguntat directament, però deia que és aïllat, en principi, aquest fet. Però vostès què en pensen?
Jo de Nova Zelanda no ho sé. No tinc ni idea, perquè no conec gaire la cultura.
De fet, la pregunta és més a nivell mundial.
A nivell mundial.
Sí, perquè va passar a Noruega i, malauradament, pot passar en altres llocs.
Jo crec que jo sóc pessimista al respecte. O sigui, jo veig, diguem, moltes senyals al món de dialèctiques, d'enfrontaments, no?, entre ideologies, entre pobres rics, no?, entre dretes, esquerres, entre nacions, nacionalistes d'un signe i d'un altre, no? I cada vegada, diguem, llegeixo més. I hi ha un element que em preocupa molt, que és el que explica el Ai Weiwei, no sé si heu vist el documental Human Flow, en què explica, diguem, com hi ha ara una situació d'immigració similar a la que hi havia a la Segona Guerra Mundial. No? Mm-hmm. És a dir, hi ha uns moviments de persones, i aquests moviments de persones en societats, diguem, que estan mal acostumades al benestar i a que no els destorbin gaire, pues jo crec que políticament, però això poder el Xavier ens pot explicar més, no? Tot
sí,
això dels populismes, no sé si necessàriament acabarà o hi haurà masses explosions de violència, no?
Vostè ha descrit un context de certes convulsions que són com diverses, que segur que són realitat, però són diverses, i de vegades potser no tenim clar si aquestes inquietuds terroristes venen, doncs, d'alguns d'aquests contextos determinats. Potser del ressorgiment de l'extrema dreta. No estem ara culpant determinats partits d'aquestes accions directament, però, clar, tot va sumant, no?, com a factors que poden provocar això.
A veure, jo la tercera opció no la triaria. Farem per l'eliminació avui.
Sí.
La tercera no la triaria perquè, per exemple, és el que es va pensar quan fa 15 anys va haver l'atemptat de l'estació de trens d'Atocha a Madrid, i mirem, hem tingut un 17 d'agost a Barcelona, i ara hi ha gent que creu que després de l'atemptat de Barcelona no tornarà a passar mai més aquí, i això no és així, malauradament.
Tant de bo no torni a passar,
és clar. Sí, sí, és l'esperança, però també a vegades treballem amb escenaris de probabilitats, no? La segona, com diu, eliminar, malauradament no es pot eliminar. Però fent prevenció es podria reduir. Això sí que estaria convençut de que si la segona, en comptes d'eliminar, hagués posat de reduir, doncs jo probablement hagués de triar la segona, no?
El dir som a temps d'eliminar també dona una mica per fet la segona, que potser no és una cosa fàcil, això d'eliminar. Podríem acostar-nos-hi, sí, no?
I per això que estava dubtant entre la primera i la segona, però el d'eliminar dic no.
No passa res si diu que cap de les tres.
Sí, jo sóc a vegades optimista de mena, però sempre amb el que les limitacions que em posen en el realisme, no? Llavors, bueno, jo crec que no serà un fenomen, no és un tema aïllat. Pensem que el de Nova Zelanda va passar a Estats Units, al sud dels Estats Units, va passar a Noruega, a l'extrema dreta, en el cas de l'Islam Radical també hem tingut molts casos, i per tant això probablement tornarà a passar en una altra ciutat, en un altre país, però el que sí que hauríem de tenir una altra esperança és de que ens hem de posar ja a fer, com hem fet a Nova Zelanda, doncs, a dissenyar noves polítiques públiques de prevenció d'aquesta radicalització.
Ara farem la pausa, ens quedem amb ganes d'aprofundir més en el tema perquè certament és interessant, és important. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen els professors Jorge Martínez de la Universitat Abat Oliva i Xavier Torrents de la Universitat de Barcelona. Tornem en uns moments.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece ser que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Trentadosè Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Dissabte 23 de març a les 6 de la tarda, 20è aniversari de la revista Caramella, amb el debat Neofolclora, cultura de masses i de consum. A 9:45 del vespre, el documental Cant al Ras, la nit del poble. Presentació del disc de Socarrel, de Jonathan Penalba. I Rascanya presenten el disc Auia. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Anem al mirador, passen 3 minuts i mig de 7:15 i anem ràpidament abans de l'última roda d'intervencions en el nostre col·loqui a la notícia curiosa del dia. Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs després d'aquest atac terrorista o crim contra la humanitat surt el debat de si és ètic o no ensenyar vídeos o fotografies als fets. Hi ha persones que pensen que sí, altres que no. Abans eren els periodistes els qui decidien si ho feien públic. Ara és especialment difícil controlar la publicació de contingut a causa del que anomenem periodisme ciutadà. Tots recordarem la fotografia del nen sirià de 3 anys mort, Aylan Kurdi, que es va fer viral a les xarxes socials. Molts fotoperiodistes volien fer reaccionar els governs amb aquest cas tan impactant i semblava que els diaris fessin una competició per veure qui publicava la fotografia més commovedora. Algunes preguntes que es plantegen són: i els pares hi estan d'acord? No hi ha dret a fotografiar algú mort, o en comptes de fotografiar es podria ajudar? El mateix va passar a l'atemptat de Londres fa 2 anys i a la Rambla de Barcelona fa 1 any, en què els Mossos van demanar que no es publiquessin més vídeos. Aquest tema ha tornat sobre la taula per l'atac a les dues mesquites que estem parlant avui del dijous passat. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya va demanar als mitjans i als usuaris de les xarxes socials que no difonguessin les imatges per ser extremadament violentes. La policia de Nova Zelanda també va demanar el mateix dia que no es compartís i treballar per eliminar tots els vídeos. L'autor de la matança ho va difondre en directe a través de Facebook, que van trigar en retirar les imatges avisats per la policia, ja que es pensaven que es tractava d'un videojoc.
Portava un casc, ulleres, un uniforme militar i una pistola, una metralladora de l'M16. Tenia el cinturó de seguretat d'una altra pistola i bala rere bala. Va passar i li vaig dir, què fas? No em va parlar, però em va mirar molt i va començar a disparar a la gent i a mi.
Acabem de sentir un home que va viure la massacre. No obstant això, alguns mitjans com l'australià Sky News Australia o el neozelandès Ten Daily van transmetre repetidament les imatges i les van deixar molt temps. El corresponsal de la cadena de televisió americana CNN de Tecnologia i Empresa, Samuel Burke, va dir per Twitter que el fet de veure els vídeos potencia que els algoritmes els reconeguin com a imatges que han de fer arribar més gent i multiplica la seva difusió. Jo us volia preguntar, amics oients i els que sou aquí avui, si creieu que cal publicar-ho i quina solució veieu.
Queda feta la pregunta, gràcies, Guadalupe. Jo d'entrada em pronunciaria per no mostrar aquestes imatges. Vostès què en pensen, senyor Torrents?
Jo trio una tercera via. A veure, crec que no mostrar les imatges té un sentit, diguem-ne, que és, diguem-ne, primer no ferir la sensibilitat, segon, avui en dia, que malauradament, tot i que hi ha control parental, la poden veure amb menors d'edat, i l'altre és que pot haver, fins a cert punt, a vegades un efecte d'imitació. Mostrar-les així tal qual en brut, també estic en contra. Val? Per tant, jo no les mostraria mai tal qual en brut. I faré una analogia que es van plantejar a Alemanya amb el llibre de Hitler, La meva lluita, Mein Kampf, de si ells l'haurien o no d'editar després de totes les dècades en les que els l'havien prohibit. Jo faria el seu sistema, és a dir, jo sí que posaria trossos d'imatges, però sempre comentant-ho i explicant per fer pedagogia social del que està passant. És a dir, no posar-la simplement per crear sensacionalisme, estic totalment en contra. Llavors, jo prefereixo, llavors, sí, l'opció, la mateixa que tu, Ignasi, dir no posar-les, però sí posar-les per explicar. És a dir, perquè crec que a vegades no mostrar el que passa fa que la ciutadania no se n'adoni prou de la gravetat de l'assumpte i no se n'adoni prou del que realment està succeint i de la gravetat d'ideologies totalitàries que porten a vulnerar el principal dret de la persona, que és el dret a la vida, no?
Mm-hmm. Senyor Martín.
Sí, jo faria una cosa similar, o sigui, sempre posar aquestes imatges comentades i avisant abans de posar-les, no? De vigileu qui està davant de la televisió. De tota manera, prohibir-les no és una solució gaire interessant, en el sentit que tècnicament em sembla que és molt difícil d'esborrar el rastre d'aquestes imatges, no? A
sí.
YouTube.
O... En tot cas, quan jo deia que em decantava per no emetre-les, no parlava de prohibir-les.
Exacte.
Com a opció professional,
sí,
que evidentment
sí.
És discutible en alguns aspectes.
Sí.
Certament no mostrar-les pel morbo, no mostrar-les per sensacionalisme,
està
això està clar.
No, aquí, si això fos una pregunta de les que poseu cada dia a Ràdio Estel, si fossin dues opcions, jo hauria tirat la mateixa que tu, Ignasi. Ara, si posés les tres opcions...
Molt bé. Sempre en posem tres.
Per això, agafant això que es fa a Ràdio Estel, jo et diria aquesta tercera, que és diguem-ne, editant-les, és a dir, explicant...
I traient poder la violència sobre els nens, i poder jo no la posaria.
Uh-huh.
O sigui, realment taparia les cares, i, o sigui, per uh-huh. algunes... O sigui, adaptacions d'imatge, de manera que la cosa...
No en digueu els mitjans?
Sí,
efectivament, editar-les. Sí. Bé, sobre els nens, aquí hi ha tota una jurisprudència de fa anys que està prohibit, si no hi ha consentiment dels pares. Senyors, com que ens queda poc temps, només una qüestió molt breu. El que és l'atemptat de Nova Zelanda, ha estat notícia aquests 3 dies, malauradament. Avui, en les últimes hores, és l'atemptat d'Utrecht. malauradament, no s'ha destacat prou que a Nigèria s'han matat més d'un centenar de persones per ser cristianes ara fa pocs dies.
Sí, i quan mirava les dades i són... aquest any han estat 4.000 cristians els que han,
per exemple,
els que han mort.
Només a Nigèria, ja si parlem del Sudan del Sud, de la República Centreafricana.
Està Boko Haram i algun altre d'aquests grups terroristes, no?, d'arrel islamista radical, no? I sí, realment, no són els únics de l'extrema dreta que els agrada pues expressar l'odi d'aquesta manera. No?
Potser l'important és tenir clar que això no ha de ser un enfrontament